fa 8 anys.
Sí, bueno, sí, sí.
Bueno, sí. Fa molt temps que el Barça no guanya una Champions.
I espera't.
Tampoc, estem mal acostumats,
I lo de caure en picat ho ha dit vostè, però...
No, 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 no.
Però vaja.
Ho retiro.
8 anys, ja, 8 anys de Berlín.
Home. I en farà 9, perquè...
No, però no siguis pessimista, que aquest any amb Víctor Roque això canviarà.
I potser no la tornarem a guanyar, perquè jugarem la Superliga.
Ah. I qui sap si guanyarem la
Superliga. Bueno,
avui he vist 2025, per tant, 24-25.
Encara tenim possibilitat.
Bueno, a veure, què més? Alguna cosa
que a
més?
Part de ser molt creient, aquest noi també és una mica català, ja.
Ah, sí?
Ho va demostrar ahir abans de viatjar cap a Barcelona.
Bueno.
Culés, ens veiem aviat a Barcelona.
Sí, bueno,
bon accent, bona dicció.
Sí, home, clar, molt parlar català, molta Bíblia, però després què passa? Hi ha una cosa que l'esteu amagant, eh? Que el Pito Roque aquest de qui es fan? Pues del Neyman, del que estava parlant abans, jo va dir un Mundo Digestivo.
Su primer ídolo de cuando era niño, Neymar.
I quina senyal és aquesta? La pitjor de totes. Acabarà igual que ell, gordo, que ja ho està... I escolta...
Vostè està a la falera d'aquesta gordi, no?
Sí, 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 sí. No, però... I amb la tita escaiolada.
Però segurament Neymar li donarà un consell molt bo, perquè Neymar és el primer que es penedeix d'haver marxat del Barça i del que li ha passat en la seva etapa post-Barça.
Però que li doni d'aquí un temps. Quan veiem que és bo... que li doni el consell, perquè si és molt dolent, millor que li doni el consell de marxar.
I acabarà la jornada,
aviat, millor, perquè, no,
com
es van quedant aquí anys.
Les dades que tenim és que Víctor Roque és el nou Sonny Anderson. Aquesta és la
idea
que tothom,
els amigos, los que tothom parla.
Jo, si coneixeu molta gent que va comprar la samarreta Sonny Anderson, és un bon senyal, ara. A veure, aquesta és la, diguéssim, el cartell de publicitat, Sonny Anderson.
No patiu, no patiu, esteu patint molt i
no, no, si no,
i
pateixo,
no cal, perquè avui a Víctor Roque no li ha faltat aquella frase que ha de dir tot jugador del Barça quan fitxa.
Mala senyal.
Ja muchas gracias, estoy muy contento con todo que pasó en mi vida. Eres un sueño que he hecho realidad ahora.
Això no es podria anar buscant una altra fórmula, la del sueño, la de... Sempre diuen el mateix.
No, saps què passa? Que jo, amb això, us ho dic de veritat, mai he aconsellat, com a més li deien, que al final acaba dient visca el Barça i visca Catalunya. Això sí que els hi deia. Però la frase aquesta de ha sigut un sueño, no l'he dit perquè em podia sentir vergonya li era de dir, escolta, has de dir que... Jo amb 18 anys no ho he fet.
Que són grandets, no? Sí, sí.
Com us expliquem avui aquesta sobreexposició de Víctor Roque, sobretot a les xarxes, perquè és que és un...
Jo et dic una cosa, jo...
A llocs que dius, home, aquí no seria ni la imatge més pensada, ni seria la imatge més... No sé, tot és una mica sobre la marxa, no? Anem gravant, anem penjant sobre la marxa.
Jo la gran victòria de comunicació al Departament de Comunicació és haver liderat l'arribada de Víctor Roque i que les primeres imatges les reparteix el club. Jo el que hagués fet és repartir una mica més, perquè tenim dos dies que no hi ha res. L'equip torna el 29
de març. Sí, divendres a la tarda, divendres serà el primer entrenament.
Avui fas la foto de l'aeroport, el portes a l'escut, fas la foto de l'escut, el club l'agafes, l'emporta a Montjuïc, fes el que vulguis, fes les declaracions que vulguis, i jo el que no hagués fet és la foto de la samarreta, perquè aquesta foto de la samarreta la fas demà i els mitjans de comunicació, tu tens comunicativament com a club, tens més recorregut del fitxatge de Víctor Roque i arribes a divendres que ja l'entrenament, el primer entrenament de Víctor Roque amb l'equip. Jo és l'únic que hagués fet d'una manera diferent. No és una crítica, però sí que crec que, com dius tu, molt condensat tot,
tot
en un dia.
Tot. Estem...
Tres dies, sí, reparteixo de manera...
S'ha passat la nit volant, l'han exprimit al màxim avui, que ha passat la revisió mèdica, han volgut fer...
També hem vist les imatges, allò clàssic, que està amb els braços extesos.
Avui amb la foto de l'escut, revisió mèdica.
Sí.
I una foto, unes declaracions a la ciutat esportiva.
A Barça TV,
i punto. I amb això distribueixes.
Ja la difunta, Barça TV.
Exacte. La difunta Barça TV.
Però, exacte, Marta.
Vull dir, el tema de liderar la comunicació, que l'has fet bé, allarga-ho en el temps, perquè tens tres dies per parlar.
No, però és que avui, crec, tinc la sensació que ens han acabat.
Vinga, tot.
És que avui teníem la sensació...
Però imatges que dius, què aporta?
Si feies una mena de minut a minut de la vida de Víctor Roque d'avui, t'agafava ansietat. O sigui, t'havies de prendre una tileta...
I sense descansar, eh?
Però aquest noi
no ha dormit.
Ja el deixen anar al lavabo i menjar-se una galeteta, ni que sigui.
Arriba, les primeres imatges, el veig allà a l'hotel Miramar, al voltant de l'hotel Miramar.
A Montjuïc, que és on van a fusellar companys. És que tot serà normal.
No, però a veure, que no estem parlant d'això.
I està tot ple de morts, aquella muntanya. Doncs vaja manera de començar.
No, però dic que, dius, vaja, no l'he acabat després. L'han portat a la ciutat esportiva, en una mena de pàrquing, amb unes imatges. He vist fins i tot una plica i falta la bombeta.
Sí, que això és de casa seva d'ahir, quan encara estava a Brasil.
Jo, de totes maneres, el detall de la tarda... per mi, sí. No sé si us heu fixat, heu vist la història de Lewandowski?
No, aquest no l'he vist.
És fora, això, corrent,
està corrent amb una cinta a casa seva, perquè estava de vacances, amb una màscara d'aquestes de pressió baixa, no sé, té un nom, però...
Per estar jove.
Això és per la capacitat pulmonar.
Per la capacitat pulmonar, té un nom, però no recordo.
Iberbèrica?
Espera, com que m'ho apunta... Hipòxia! Això m'ho estan xivant aquí a l'esportiu de la Luja.
Hipòxia. I de fons sonava la cançó de Rocky... Eye of the Tiger.
Dios mío.
Com es diu, com li coneixen a Vitor Roque?
Tigrinho.
Home, el tigrinho. Hòstia.
Aquesta és la data.
Home,
això és de
veterà.
Aquí hi haurà batussa.
Això és de veterà.
Això és de... T'estic vigilant, xat.
Però aquesta és tigre.
Hòstia, és boníssima aquesta.
Paso a paso, golpe a golpe, asalto a asalto.
Aquí tenim el Lewandowski entrenant.
Dios mío, no puedo más, Dios mío.
Va, és boníssima
aquest
tigrinho.
Aquest jugador, veterà.
Sí. Tengo que darle caña.
Ve al tigrinho...
Jo soy el tigre, Dios mío.
Ara m'està ensenyant les imatges l'Ester Muñoz. I, sí, està corrent amb aquesta...
Si sona,
és un Superman, eh? Sí. Directament.
Sí, per marcar... Sí, ja li van posar la mascareta a si marca, perquè no és...
Ara mateix...
Jo crec que està...
S'està preparant per tornar en forma.
Sí. Això és el missatge, bàsicament, perquè
missatge
a l'entorn s'està parlant molt de la davallada del rendiment de Lewandowski, que ara mateix porta 9 gols, 8 a la Lliga i 1 a la Champions, i, evidentment, els seus registres golejadors són insuficients, tenint en compte...
El missatge potser el podia haver donat un seguit de setmanes abans marcant algun gol, saps? Que no,
aleshores... Seria un bon
aquest seria un bon missatge, no? Si sortint aquí corrent amb una cinta...
Sí, aviam si la màscara, en vez de fotre-li això de l'oxigenó aquest de muntanya, li estan fotent el gas d'heli aquest, i l'únic que li canvia és la veu que té veu de pito, de nanito, perquè noi, no el veig jo molt en forma.
El Vitor Roque ha arribat a 8:45 del matí a Barcelona. Hi havia molts periodistes que l'esperaven. Crec que els han enganyat una mica, que els hi han dit que sortiria per un lloc.
Jo com ha anat avui no ho sé. Jo t'explicaré el per què es va deixar... de treure jugadors de les terminals públiques de l'aeroport de Barcelona.
Perquè hi havia 300 periodistes allà fora.
No, perquè l'últim va ser aquell que l'argentí, no recordo, no quedava amb el cabell llarg, ros.
Maxi López.
El Maxi López.
La Gallina.
Amb el Gallina, que jo vaig tenir una experiència que l'explicaré un dia amb la Gallina, ja l'explicaré.
Pues volem saber-ho.
Vam sortir per la porta normal. No va una càmera d'una televisió, no sé quina era, no va matar un nen de miracle, perquè tots cap enrere, tots a sobre, i un nen, la càmera va caure, i vam dir, ei, amb l'Agustín Rodríguez, que era cap de comunicació de l'aeroport, d'Aena, vam dir, escolta, això s'ha d'acabar, perquè un dia tindrem un drama aquí. I el que vam fer va ser, a partir d'aquell moment, vam idear, amb seguretat del club i seguretat de l'aeroport, vam idear la manera de treure el jugador passant tots els controls de seguretat per dintre, furgoneta dintre, anem directes al Camp Nou, fotografia a l'escut, no amaguem el jugador, simplement evitem el merder de l'aeroport.
A l'aeroport.
Això no sé per què s'ha deixat de fer, però bueno, si l'han tret avui per sota vol dir que s'ha recuperat una fórmula i no és amagar ningú, és fer-ho bé. La primera imatge d'un jugador quan arriba al Barça ha de ser del club.
Sí, però quan feu la presentació heu de llançar més pilotes, perquè sempre se la queden els nens aquests merdosos que es foten a davant i els que volem socis tota la vida les pilotes ens quedem sense.
Es baixi a baix, home.
Home, no.
És una mica patètic.
Que em tirin més, vostè, home. Que, és que clar, me la va agafar un nen de 5 anys.
Que gent com vostè, que té 300 anys, que es va llegir per una punyetera pilota,
sí,
que
llegi
un jugador...
De veritat.
Per cert,
quan fa la presentació amb la pilota allò que fan els tocs?
Això és el dia 2. No és el dia 2? El dia 3, sí, abans del partit, dimecres.
El Barça juga el 4 i el dia de la prèvia...
A la prèvia, el 3?
No, una cosa, és que Deco arriba el dia 2. És a dir, que fins al dia 3 no es pot...
El dia 3, però on ho faran? A l'estadi de Montjuïc o
a la
Ciutat Esportiva? A les últimes...
Però podrà veure el públic, perquè és el moment que veu si un jugador és bo...
Tira una tira.
No hi ha premsa.
Recordo... En principi només és premsa.
Recordeu la presentació als tocs de peu de Dembélé?
Sí.
Que la pilota la va perdre. I no seria la primera vegada?
Estava molt nerviós.
Que dius...
La cara del Lázaro.
Sí. Jo me'n recordo perfectament com a una escola on anava va venir l'Olivella, el jugador del Barça, i em va dir, a veure, tu, quants tocs fas? I vaig agafar la bola, i vaig fer dos, pum, i el tercer va dir... I em va dir, ja pots marxar cap a casa, no serveix. Quan l'equip del futbol de l'escola. Una escola molt formativa, que evidentment, si no feies tres tocs, te n'anaves a casa. Però em va fotre a casa. Em va dir, el més important és el toc de pilota. Oh, claro. I l'Olivella em va dir, vinga, la puta casa.
Vinga, després veus les imatges de Dembélé i dius, aquí alguna, cosa no funciona.
Per tant, Víctor Roque serà molt important veure com toca la pilota.
És important fer els toques abans de signar el contracte.
Home.
Perquè així tu pots...
Com,
tu
clar,
pots
seria com la revisió mèdica.
Ah, si no fa toques... Revés,
eh? Doncs no es fa així,
Sempre, sempre sí, després, sí, i és el fallo que
si
fa el Barça.
Ja te'l tragues.
És too late. Too late.
Bueno, què ens pots explicar més de... On, aquest home ara, on va? Un hotel, en una casa, on el guarden?
Ara està a l'hotel Sofia.
Al Sofia?
Sí, que és on ha passat una estoneta ràpida aquest matí, entremig de tota aquesta agenda intrèpida, intensa, que ha tingut des del seu aterratge. Recordem aquestes fotos que ara comentàvem, que s'ha fet a dalt del mirador del Poble Sec, després ha estat a l'hotel Sofia, suposo que fent el check-in.
Qui paga l'hotel?
Pues el Barça, qui vol que ho pagui?
Pues que ho fotin a la caseta d'obres d'allà al Camp Nou.
Amb els de l'IMAC.
Hi ha llits allà.
Ha fet lo de la revisió mèdica, ha estat una mica coneixent les instal·lacions de la ciutat esportiva, hem vist on tindrà el seu armariet, la seva guixeta, el vestidor, entre Rafinha i Lewandowski.
Ui.
The Eye of the Tiger. Així el podrà vigilar de prop. És una mica una de freda i una
entre
de calenta.
Entre Rafinha i Lewandowski.
Tens el brasiler, que t'ha de fer de Cicerone, en un cantó, i després tens el mentor, que alhora...
És la competència.
Igual, sí, la competència, que igual el poses una mica neguitoset, és una mica perquè es vagi fent una mica amb el caliu del vestidor. I ara pot descansar una mica, suposo que li pujaran una mica de room service, que s'alimenti.
No, però que baixi el Sofia, no? Allò, el menjador,
una mica
no sé.
Sí. I després, clar, demà, com deia Lázaro, és dia en principi tranquil, no sé si el club tindrà prevista alguna sorpresa, i divendres ja entrenament amb els...
Crec que hi ha alguna entrevista.
Que el porten al zoo, el tanquen amb un tigre.
Allà a Catalunya miniatura.
Que per cert, la imatge aquesta del tigre passejant per l'estadi olímpic, aquesta imatge, sabem si s'ha fet amb un tigre...
No ho he preguntat.
No,
no
és un tigre real.
Ah, no.
Està fet con inteligència natural.
Ara, si s'inventen fins i tot influencers que semblen éssers humans de veritat per vendre calces i resulta que són de mentida.
A mi m'ha colat, doncs mira, està bé la...
No, com la noia aquella d'Instagram, lo que estava explicant, que una noia d'Instagram que resulta que no existeix.
Que no existeix.
Que és d'inteligència natural d'aquesta.
I tu estàs allà comprant-te coses perquè ella te les ven i no és de veritat.
I jo li he dit,
tu ja tirant la canya i no resulta que no feia casa.
Soy una IA. Com
per tant, ja el tenim situat, el Sofia, doncs que es morri dos cops. Bé, dit això, tenim un altre nom propi avui, abans d'entrar en aquest documental que avui abordarem, que és Núñez, que podeu veure a la plataforma 3CAT, que és la d'Alexia Putellas. Què en sabem?
Doncs que sembla que no acaba de fer net amb el seu genoll esquerre, i avui s'ha sotmès a una cirurgia exploratòria.
A veure, què hem aclarit avui amb aquest...
El Barça de moment no ha fet públic exactament què és el que li passa a Alexia. Sí que és veritat que com que no feia net i arrossegava molèsties que la tenen fora dels terrenys de joc des del 14 de novembre, al veure que la cosa no millorava, el que ha fet és sotmetre's a una artroscòpia, que és que bàsicament t'ho obren i miren a veure què hi ha per allà, si hi ha alguna impuresa, si hi ha algun defecte, si s'ha de netejar, etcètera, etcètera. I això li ha fet el mateix doctor que ja la va operar dels creuats, el doctor Joan Carles Mollau.
El que està de moda ara.
Sí, és el mateix que va operar Gavi.
Sempre hi ha un que és el que es posa de moda.
És el que va operar
Gavi. I quan li queda una cama que no queda fina, aleshores ja comença a caure el prestigi. Això és un clàssic, sempre. I ara el Mollau fins ara era el megatom, mega eminència, però clar, ara, com que la de l'Alexia falla, hòstia, ja començarem a veure si...
Però en principi...
Li van fer també a la Lucy Bronze,
Sí.
Tu, si recordeu, fa un any passat. Li van fer, no funcionava bé el genoll, li van fer un altre cop, i al mes i mig estava jugant. Va, va jugar a la final de la Champions.
Clar, si tot va bé i no li han trobat cap cosa estranya, d'aquí una setmana...
Però no sabem què li han trobat.
Ah, de moment...
El genoll.
Sí, li han obert el genoll
esquerre. No, perquè era una artroscòpia exploratòria.
Per mirar què passa aquí.
Si li han trobat alguna complicació i se li ha de fer alguna altra cosa, m'imagino que se'ns informarà. Però de moment el club només ha dit que és...
De totes maneres, el club és molt possible que hagi informat el que hagi volgut informar l'Alexia,
Sí, sí, no això és així. De fet,
això, ho saps? I l'Alexia diu, no vull que es digui...
Tenim un exemple no molt recent d'això, en Pedri. Perquè en Pedri, l'últim comunicat mèdic és com Hansel i Gretel, vés a buscar...
Marta, jo recordo que el comunicat mèdic porta un asterisc que diu, aquesta informació es facilita amb el consentiment del jugador.
Sí, sí.
Si el jugador es tanca la cama i a mi em diu que no vull dir, que no vol dir... Jo no puc informar. Us poseu com es poseu.
Sí,
truqueu al doctor, no sé què.
És la gran, és la gran batalla diària
perquè
entre els periodistes i els companys de comunicació.
Marta, jo hem tingut alguna discussió.
Sí, sí.
No per antena. Amable,
Però amable,
amb
molt carinyo.
Però molt amable, vull dir, molt amable.
I sobre l'estat d'un jugador.
Sobre d'un jugador. Escolta, que no t'ho puc dir.
Aquest que ha operat a l'Alexia, això, aquest és assistència, opera amb assistència? Si tens la mútua? Com? Com? Jo tinc la mútua d'assistència. Aquest doctor opera, sí.
No
sé si entra.
Aquesta lesió del genoll, en aquests moments, ja que parlem d'Alexia, un tema de la seva renovació, en aquests moments el que més li importa a Alexia és el seu genoll. Més que la renovació.
I tant. Perquè
cada club li ha fet una aposta, una rebaixada de 2 anys. Més enllà del temps, de la quantitat de diners... Alexia vol explicacions de per què ha marxat Markel, per què ha passat amb Jona, qui serà el proper entrenador, què passarà amb la reestructuració de l'organigrama de l'equip femení, què passarà amb les companyes que han de renovar i ja veurem si renovaran o no.
En el fons, el que es pregunta és quin projecte hi haurà.
Projecte.
Hi haurà continuïtat amb el Barça femení sent prioritari pel club com fins ara, o no?
De projecte més enllà de 3 anys, eh? O sigui, la renovació de MAPI 2-3 anys, ella vol seguir.
Ella vol seguir.
Però vol saber.
Però vol projecte.
Clar,
I aposta.
Bueno, de moment el projecte és que rebaixi la fitxa salarial d'una manera significativa, que és el projecte.
Disposada, segurament.
Però vols saber què és el que...
Muy buenas tardes, sí, saludos cordiales, pero vamos a ver, llevamos 500 años y 1000 vacunas, 500 años de radio y aún no os habéis enterado. Las mujeres no están preparadas para jugar al fútbol.
¿Pero qué digo?
Vamos a ver, ¿esta quién es? La de los viajes. Son unas flojas. Son débiles.
José María, ¿eh?
Débiles como la manga de un abrigo cuando te lo quitas. Si es que no tiene fuerza ni para llegar al córner, vamos a ser sinceros.
Usted sí,
Doña
¿no?
Alexia
Putella. Poco fútbol femenino ha visto.
Ya ha pasado su tiempo en el fútbol.
Hombre, no.
Lo que tiene que hacer es irse a Estados Unidos, llegar a un acuerdo con la compañía de juguetes Mattel... y hacer de modelo para la Barbie futbolista.
Muy mal.
La Barbie capitana. Y de complemento, balón de oro y diamantes. ¿Y de quién le podemos poner? A don Leo Messi, que ya viene vestido de rosa con la camiseta del Miami. Nada más que añadir.
Bueno.
Por activa y por pasiva.
Bueno, veurem com acaba. Tot això quan se sabrà el resultat i quant temps i això, no
de
se
sap, fet,
no?
És que ja ha fet comunicat al club i només no ha dit que està de baixa, sí, i vale. Ja està.
I de Pedri ni està ni se l'espera, no?
No, momento,
Pedri, ja vam explicar...
Te rompes más?
Bueno, que sí, ara me acabo...
Que la porcelana.
Se m'ha roto una uña.
Però és que...
aquí a RAC1 vam explicar que, tot i que el comunicat mèdic deia que era una petita lesió, que no deien a on, etcètera, sí que vam informar que és a la cama dreta, que és la mateixa de les dues darreres lesions, i que, tot i ser lleu, era dubte pels partits que venen després de festes, fins i tot la Supercopa d'Espanya, sí. I que el que en un jugador normal serien 2-3 setmanes de baixa, en el cas de Pedri, des del Barça no se li posa data de retorn, perquè la musculatura de Pedri és delicada, i a més els precedents de
vaca, Pedri... És de vaca macerada en cintes.
Els precedents de Pedri, doncs...
que juegue con el femenino.
No acompanyen. Per tant,
o sigui, a la Supercopa no està clar que...
No, i jo apostaria... Si ara mateix hagués d'apostar si juga o no juga, jo crec que no jugarà. I que ens n'anem a la segona quinzena de gener.
Es parla fins i tot, jo he llegit fins i tot, que es parla d'una musculatura que està, ja té més tensió, un estic tàrtar que la d'ell.
Jo el tema d'Alexia m'agradaria, només per posar només un apunt. Em va sobtar que l'Alexia va estar convidada per Gianni Infantino al final del
Mundialet. El Mundialet de Clubs d'Aràbia.
I que el club no es fes ressò de la seva presència allà. Jo, com que sóc en el fos periodista, he rascat una mica. Jo que en el club no va sentar gaire bé, perquè deien que no havia informat de que anava aquell mundialito, que hi havia una certa mala maró dintre del club amb aquest viatge. En canvi, a mi la part contratante, de la part de contratante, em diuen que ho van informar perfectament i que poder la persona que ho sabia no va comunicar el que havia de comunicar a la resta del club.
És que les empreses familiars ja se sap.
I amb aquesta història ojo, perquè pot denotar de com estan les negociacions.
Mm. Bueno, molt bé, sembla que no estan.
Certa tensió.
Alexia està a la final del Mundial, convidada per Gianni Infantino, sí, per parlar del futbol femení. I ets a fer bandera d'aquesta visita.
Evidentment.
Ho tinc claríssim. O sigui, és que,
i bueno, això ha de passar per sobre de rencilles,
sí, igual,
de tensions...
Sí, igual, és la teva capitana. Sí.
Va passar molt desapercebut. Va passar molt desapercebut.
No, no.
És algo positiu.
La FIFA,
sí,
i ella, que va fer fotos com a club, bueno, denotes una mica de què passa. Simplement això. Però que una part diu que no ho sabia i l'altra part diu que sí, que va informar.
A veure, Marta Ramon, abans que ens deixis... que ens deixis fins a la propera que ens visiti. Perquè tot seguit...
No ho tinc previst.
No, perquè tot seguit saludarem a dos convidats que ens venen a parlar de Núñez, documental del 3CAT. Amb quina expressió de Núñez et quedes? Que és l'enquesta que avui hem llançat als oients. Kizir...
La única cosa que estaré en contra siempre si hay un error a favor. Quiero decir, pero yo tengo que defender los árbitros, ¿eh? Quiero decir, salgo en defensa de los árbitros, ¿no? Están tomando decisiones erróneas. Quiero decir, se tienen que hacer las cosas bien, ¿eh? No puede ser. Quiero decir, por mucha televisión que haya, quiero decir, yo dirigiendo la liga no lo permitiría, porque esto es alterar la competición. Quiero decir, esto es lo que perjudica.
Quiero decir, sería la primera. Pulutant, la segunda.
Y por lo tanto, jo vull agrair, per tant,
seria la segona. La tercera, Sangus.
Vam estar a casa meva, el vaig invitar a casa meva, en un acte molt amable. Vam estar menjant allà uns petits Sangus i unes cerveses.
És que i... aquesta jo la faig servir a la meva vida quotidiana.
Per tant, crec que et quedaràs aquesta.
Anem a fer un Sangus, que tinc una mica de gana.
Doncs crec que et quedaràs... I la quarta opció és soc el porter.
I amb qui parlo, doncs?
Soc el porter.
Ah, vostè és el porter. Ah, i vostè on passarà el Reis?
Jo?
Sí, com a porter.
A la porteria.
Doncs d'aquestes quatre expressions a l'enquesta del Versió, amb quina et quedaries,
Marta? Jo la del Sangus, perquè la tinc incorporada, però el tema, lo del porter, és millor que... O sigui, la realitat supera
és
la ficció.
Brutal. El moment amb el Cazorla, el moment porter, sí, és extraordinari.
És brutal.
Doncs parlarem de Núñez, del documental, després d'aquest 3 minuts. Fins ara.
Vagi bé.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Diuen que el vi és la cultura que batega les nostres venes. La que ens connecta a la nostra terra, Catalunya. Els seus paisatges, la seva gastronomia i a la gent que hi deixa la pell. Sí, el vi és cultura. I jo trio el nostre paisatge, la riquesa del nostre vi. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Un petó.
Molts petons.
Un petó.
Mai ens havíem fet tants petons com en els últims 100 anys. Si la tecnologia ens ha permès connectar com mai la vida de les persones, imaginem-nos tot el que podrem arribar a fer en els propers 100. Telefònica. Imaginem-nos.
La Caixa Regal Òpera del Liceu. El regal que perdurarà per sempre. 6 òperes i 4 ballets per escollir. Carmen, la Cenerentola, el Llac dels Cignes. 2 entrades a les millors zones del teatre per només 195 euros. Regala una nit inoblidable d'òpera o dansa. Entra a liceu.cat i compra-la amb enviament a domicili.
A Diesel Auto, concessionari oficial Volvo, volem recordar-te que un any més hi serem per fer-te la vida una mica més senzilla. Aquest Nadal i també el 2024, a Volvo Diesel Auto continuarem al teu costat. Molt bones festes.
Aquest Nadal, celebra'l amb els nous galets d'Aneto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal Aneto.
A Conforama acabem l'any de la millor manera possible. Durant 48 hores podràs renovar el teu sofà o mobles amb un descompte del 24%. Recorda, només el 26 i 27 de desembre. Conforama.
Nadal és temps de bons propòsits i d'alegria. A Catalunya Wagen Volkswagen Vehicles Comercials volem que les teves il·lusions es facin realitat. Catalunya Wagen Volkswagen Vehicles Comercials. Bones festes.
Soc l'Àlex i sempre m'ha apassionat la tecnologia. Per això volia que la meva primera feina fos en un sector innovador. Obtenir el certificat professional em va permetre completar la meva formació i començar a treballar en un sector que m'interessa.
Els certificats professionals són una oferta formativa de qualitat disponible al llarg de l'any i una titulació oficial que obre les portes al mercat laboral aquí i a tota Europa. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Un petó.
Molts petons.
Un petó.
Mai ens havíem fet tants petons com en els últims 100 anys. Si la tecnologia ens ha permès connectar com mai la vida de les persones, imaginem-nos tot el que podrem arribar a fer en els propers 100. Telefònica. Imaginem-nos.
Soc Carme Ruscalleda i per Nadal us recomano el meu nou llibre de receptes, La paella poblana. Un llibre amb els plats de la cuina més nostrada i per anar més enllà, amb receptes innovadores i amb inspiració d'arreu del món. Perquè agafis la paella poblana a la cuina i a la teva vida.
Ja a llibreries, La paella poblana, amb Carme Ruscalleda, editorial Ara Llibres.
Aquest Nadal, celebra'l amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Vins i Licors Grau presenten 360 graus, un podcast sobre l'univers del vi amb Joan Maria Pou. Un recorregut per conèixer més sobre les vinyes, destilats i licor.
El podcast que mira el món del vi cada dia des d'un punt de vista diferent.
És de que l'home coneix el vi, va descobrir un dels elements importants en una cocció.
El vi no deixa de ser un reflex de la manera de fer d'un territori, d'una identitat.
360 graus. Els dimarts, cada 15 dies, fes-ne un glob a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Quatre minuts, arribarem a dos quarts de 8 del vespre. Just abans de les festes es va estrenar al portal 3CAT, o sigui, TV3 a la carta, però ara se li ha de dir 3CAT, el documental Núñez. És un documental de 4 capítols d'una hora que ressegueix la trajectòria del president del Barça, Josep Lluís Núñez. Hem posat en marxa, com dèiem fa un moment, aquesta pregunta a Twitter. Amb quina expressió de Núñez et quedes? Recordem-ho molt ràpidament, el Kisir.
L'única cosa que estaré en contra sempre si hi ha un error a favor, Kisir. Però jo t'ho he de
fer. Por tant...
Jo vull agrair... Por tant...
Sangus.
Vam estar a casa meva, el vaig invitar a casa meva, amb un acte molt amable. Vam estar menjant allà uns petits sangus.
I sóc el porter, que ja trucava de Cazorla.
Sóc el porter.
Ah, vostè és el porter.
Sí.
Ah, i vostè on passarà els Reis?
Jo?
Sí, com a porter.
Bueno, tot això, com tenim l'enquesta?
Doncs la resposta és molt clara. Els oients creuen que la millor expressió de Núñez, l'expressió amb la qual es queden, sí, és Kisir, amb un 32,8%.
Kisir.
Kisir, no Kisir.
Kisir.
Ell deia Kisir.
Kisir.
Soc el porter, 24,7%.
Segona opció.
Sangus, la tercera, sí, 16,4%. I Polutant, 26%, que estic veient que està en segona posició.
No, exacte,
eh?
Perdona. O sigui, 32. Tornem-hi,
eh?
Kisir, segona,
32, Polutant, 26. Soc el porter, 24,7, i Sangus, 16,4.
Doncs saludem a aquesta hora. Aquí ha estat el director del documental, que és el Jordi Call. Jordi, bona tarda. Molt benvingut. I el Lu Martín, assessor Lu, bona tarda. Benvingut. Bueno, abans de res, com dèiem, fent el documental, d'aquestes frases, teniu alguna en especial de Núñez? O, perquè n'hem deixat un grapat més, diguéssim, motiu de CC, Lamborghinis, etcètera, etcètera. En teniu alguna especial o no?
Llambordins.
Llambordins, exacte. Llambordins.
A mi la del porter és una de les més preferides.
El porter és
un moment... Història de la ràdio.
A més, és de la seva època ja, diguéssim, que ja no tenia cap transcendència.
Sí, sí.
I es produeix aquest efecte realment sorprenent, que és ell fent de...
Consta com una de les últimes entrevistes que se li fan, involuntària, clar,
sí, sí, no, total,
a Josep Lluís Núñez.
Sí, sí.
Si tenim... És motiu de cese, també.
Motiu de cese. Apunta,
Ruyen, sí, per
sí,
favor.
No, sí, en tenim un grapat. A veure, Gerard.
El documental és un documental de 4 capítols, sí, d'una hora de durada, més o menys, que es passen volant, perquè és realment apassionant veure aquest Núñez. Jo no sé si el Jordi i el Lu, preparant el documental, el Núñez ara els hi cau millor, pitjor, igual...
diferent. Jo diria que tens una perspectiva molt diferent. Jo crec que, com tots els personatges, quan hi entres a fons en la seva biografia, acabes descobrint moltes coses, algunes bones i d'altres dolentes. No et diria ni millor ni pitjor, et diria que entenc molt millor a Núñez després de tot aquest viatge que hem fet, que ha durat gairebé 8 mesos.
Lo?
A mi em continua caient fatal. Però perquè jo aquest camí l'he fet amb ell. Jo el Núñez el conec des de que vaig començar i l'he patit des de que vaig començar, i per mi la frase és la de la portera, perquè a mi preguntar-li per la portera em va costar insults, a mi em va insultar per costa,
a costa. És una taca fosca,
una cosa negra
que està al fons,
pues,
saps que estava en aquella roda de premsa, me'n recordo perfectament.
Pues no apareix.
És vostè una taca negra.
Qui pregunta? Una taca fosca. Jo sóc una taca fosca i estic molt orgullós de ser una taca fosca.
Sí, sí, sí.
Però bueno, a mi ni em cau millor ni em cau pitjor. Em continua caient igual de
malament. Com era, o sigui, no t'ha variat el personatge.
Però, i això és una cosa que amb el Jordi vam parlar des del primer dia, li reconec una grandesa. La d'enfrontar-se a poders polítics i la de canviar futbol espanyol, això li reconec. Ara,
dels poders polítics. Dels poders polítics en parlarem molt, perquè hi ha molts moments del documental en què realment, per mi, que tenia una edat reduïda, diguem, en aquell moment, jo no ho sabia, tot això, tota la seva lluita amb Convergència, amb Pujol... és un home que tot el...
Amb associacions veïnals, també.
Amb associacions veïnals, per la Casa Golferic...
Tampoc tirem que... tan cap a dalt, tiren cap a baix també.
Sí, sí.
Encara té un problema davant de la Sagrada Família amb una façana, que no poden fer la façana principal, sí, de la Sagrada Família, perquè en aquell xafrà la Núñez i Navarro, aquells veïns, diuen que allò és seu,
que deu ser València 352.
Sí, l'edifici que dona davant del que hauria de ser l'esplanada...
La Sagrada Família no es pot ampliar, no es pot fer la gran escala, la gran entrada de la Sagrada Família, perquè hi ha un edifici de Núñez i Navarro, sí, sí, que ho impedeix, i que diuen que això està comprat en el seu... O sigui, que és d'ells.
Legalment.
Això és un conflicte que ja ve dels anys 70.
T'estic parlant, o sigui, de fa molt de temps.
Nosaltres hi hem trobat un arxiu de principis del 70.
És un històric.
Que ja hi ha, abans de que Núñez construís, que aquells blocs de pisos són de Núñez i Navarro,
sí.
Ja hi va haver-hi un conflicte en allà.
Hi havia un buit legal, i es veu que el Núñez va fer, aquesta és la meva.
Amb el Prat.
Vaja, com lo de Tarragona i els pisos de...
Tot però el que passa que...
Una casualitat, en Barcelona tot se repite.
El que passa que aquí hi havia el dubte, bueno, el dubte no, és a dir, que es deia que la gent que comprava aquests pisos sabia que eren uns pisos que estaven afectats per una possible expropiació en un futur. Però clar, aquí un diu una cosa, l'altre diu una altra.
Quan vas a comprar un pis que té una afectació, el venedor sempre et diu, no, però això mai...
No, ja, jo dic el que es deia.
D'aquí a uns anys...
I després, una cosa que... Exacte, que el Jordi Call i també evidentment el Lu, ell va aconseguir una cosa que a mi em sembla fascinant, que és...
Jo vull matitzar una cosa, sí. Aquest és el documentat d'aquell senyor,
bueno, però tu has assessorat, no?
Bueno, però assessorar ja sap el que vol dir.
Bueno, vols dir
si
res.
Si t'escolten i surt malament, culpa d'ells.
No, al revés, si t'escolten i surt bé...
És gràcies a mi.
Perdona,
però si surt malament,
és culpa d'ells.
El gran documental, el gran director... És aquest senyor.
Home, clar,
però jo he viscut aquest documental. He viscut aquest documental amb el senyor Lu trucant-me. Diu, escolta, com puc localitzar aquest? O sigui, la currada que s'ha fet el Lu. Ah. Per aquest documental...
La Tati,
la Tatiana Iriarte.
Home, Tatiana, gran companya de la CTV.
De l'Oriol, de la Carla... Parlem dels conflictes que ara parlàvem justament, temes immobiliaris.
Això, vinga, anem al tema immobiliari.
La primera pela amb el Totxo, la primera i la segona...
No, la primera la fem amb la Bragueta.
Això.
Casant-se, no?, amb la
seva dona. Sí, perquè ell no tenia res. Era tot la família de la seva dona.
La mare que ho tenia, no?
Algú.
Jo n'hi he fet els més, d'això.
No, a veure, realment Construccions Navarro, quan ell s'ajunta amb la seva dona, tampoc era una superempresa. Vull dir, no era de les empreses més potents de Catalunya.
Però expliqueu què.
I ell la va fer créixer.
I que ell té una gran idea, que és la de com aprofitar els xamfrans de l'Eixample, i això fa un autèntic pelotazo amb tots els xamfrans. però això va tenir molt, va generar molts conflictes.
Home, en detriment, ells, per exemple, del modernisme a Barcelona.
Exacte, amb el patrimoni arquitectònic de la ciutat.
Van sortir publicats estudis que parlaven de que Núñez i Navarro havien enderrocat uns 200 edificis modernistes, no?
La Casa Golferix és un dels màxims emblemes del modernisme de la ciutat de Barcelona.
Era un xamfrà més per construir Núñez i Navarro i va posar ja el seu lletrero i és en aquest moment que ens mobilitzem.
La gran sorpresa meva va ser quan nosaltres vam anar a l'Ajuntament i vam dir si era d'interès de l'Ajuntament i ens van dir que no per quan aquest edifici no estava al catàleg. Nosaltres en aquell moment vam parar les obres perquè jo si hagués volgut derrumbar aquell edifici el puc derrumbar en 24 hores.
Va destruir molta cosa, va destruir teulades i a l'interior estava gairebé absolutament destruït. Però vam salvar la façana, que al final és el que la gent veu quan passa pel carrer.
Menys mal que Núñez va carregar 200 edificis modernistes.
Ah, sí, per què? Menys mal?
Home, hi ha prou turistes tenim ara a Barcelona amb el modernisme que queda. Imagina't si haguessin 200 edificis més, 200 vegades més de turistes. I gràcies a aquests enderrocs va poder fer pisos per la gent. Escolta, millor cas que aquest no en trobaràs cap. Això és treballar pel poble.
El cas és que després de guanyar tants diners...
Del cas aquest concret de la Casa Golf, tot això ho vaig veure molt perquè la meva mare és una apassionada del modernisme i ho patia
trencades.
I estava contra el Núñez, és que no el suporta. Oh,
la primera...
Cada cantonada la fotia a terra, fotia d'aquest edifici d'obra vista d'aquests de Núñez de Navarro.
De carpinteries d'alumini.
Tots igual. I amb la Casa Golferix va arribar al límit que ja l'anava a enderrocar i havia buidat i havia fotut tot en l'aire del que era l'interior de la Casa Golferix, que era una meravella. Vull dir que... el cas aquell, el que anava a dir abans, va aconseguir no sé com donar... I va haver un moment, en el pas dels anys, que li va donar la volta i es va convertir com el protector del modernisme.
Toni, és la primera mani a la que jo vaig anar. Tenia 7 anys, era el col·le de la meva germana, sí. Era un col·le de monges, i ell el que va aconseguir era canviar la requalificació dels terrats, sí. O sigui, poder construir 6 i 7 pisos a canvi d'aquesta casa. Però els veïns del barri Sant Antoni,
sí, sí,
vam salvar aquella casa.
Sí, sí, i tant, jo me'n recordo.
Els pares i...
Sí, sí, me'n recordo. Bueno, la meva mare, és que amb això sí que era un... O sigui, una estava obsessionada...
Allà vaig conèixer Núñez.
Bueno, ja
vaig descobrir que existia aquest senyor.
Doncs mira.
El cas és que molta gent no va saber que existia del tot, fins que no va ser president del Barça, es va presentar l'any 78 per succeir Agustí Montal, i volia succeir-lo.
Sí, sí, sí.
Hi havia 4 candidats. Víctor Sagi, que era el candidat continuista.
Nicolau Casaus.
Ferran Ariño, Nicolau Casaus, sí. I Núñez. De tots aquests, Víctor Sagi, que era el favorit, que havia aconseguit més signatures de tots, es retira. Per què? Ho explica el documental.
Tota la vida s'ha dit, o ha corregut la llegenda, de que tenia Núñez un dossier, que si hi havia unes fotos amb un porxe i amb dues persones dins i no sé què, no sé quant, i que Sagi va dir: jo no vull baixar el fang, per dir-ho així.
Jo vaig tenir l'oportunitat de parlar amb el Víctor Sagi estona i estona i estona, i en cap moment Víctor Sagi va arribar a confirmar-me que allò hagués estat així, tot i que hi ha qui assegura que sí, té noms, detectius,
Eduard Buet,
fotografies, etc., però això no s'ha vist mai.
Aquí hi ha moltes històries que s'expliquen, però jo el que puc assegurar,
Gaspar,
és que des del punt de vista de lo que era el president Núñez, ni va intervindre ni va tindre cap tipus de contacte ni relació amb el fet aquest, que es va voler retirar i puto.
Pues que projecte.
I es va retirar, si no es va retirar per això, es va retirar perquè, mira, perquè volia retirar-se.
Per una altra cosa. Ariño no es va retirar, però va rebre una campanya de la premsa llançant-li acusacions, com per exemple comunista, que en aquells anys encara estava...
Oi.
Molt més mal vist que ara. I Casaus va pactar amb Núñez, tot i que va dir
això
que no pactaria.
Greu. Això m'ha semblat molt greu.
I que si pactava amb Núñez li podien dir porc. Però ell va pactar, va fer la frontissa, van emparedar Ariño i Núñez va ser president. I no va ser president amb un suport unànim. Per exemple, Anton Parera explica al documental la situació que es va viure el mateix dia de les eleccions i de saber que Núñez era president.
Bueno, hem guanyat les eleccions. Pues sortim. Ens n'anem i a fora hi havia tota una esplanada, l'esplanada volia del pàrquing, tota plena d'ull de perdiu, o sigui, de gravilla, no? Obrim la porta per sortir, ve el senyor Combas, que era el cap de personal del club, i diu, senyor Parera, no sortim per aquí perquè hi haurà lio. I el Joan Gaspar diu, home, lio pot haver-hi, tots som socis del Barça, hem guanyat les eleccions democràtiques, no sé. Obre la porta i va començar a caure pedra. Ens van fer una pedregada espectacular. La gent de l'entorn de Convergència, la joventut de Convergència, no? Els segadors, fascistes, tornem als segadors, tornem als fascistes.
Era una campanya molt, molt tensa. Jo recordo un grup de periodistes que va acabar cantant-li cara al sol a Núñez, acusant-lo feixista.
Per tant, perdoneu, si tirem enrere, els que eren més menuts, perquè això encara eren més joves, aquí ja, en aquestes primeres eleccions, hi havia un component polític.
Sí.
I que Núñez es va dedicar a eliminar tots els seus rivals i va quedar pràcticament ell únic possible guanyador d'unes eleccions que, tal com expliqueu en el documental, és ja aquest posicionament polític d'arribar a una manera de fer el Barça que no tingui relació ni amb la història del club o ni amb Catalunya, és a dir, desvinculat del que s'entén la filosofia blaugrana.
Clar, hem de pensar que el 78 és una època d'una gran ebullició política. Encara tot just havíem fet unes primeres eleccions al 77, que em sembla que van ser les municipals i les generals, i no s'havia ni aprovat l'Estatut, ni fet les eleccions al Parlament, tot estava molt provisional. I llavors els principals partits intentaven posicionar-se i intentaven... El Barça era una peça de casa major, per dir-ho així.
Clar.
I llavors... jo crec que tots els partits d'alguna manera van intentar posar-se i el que més, evidentment, va ser Convergència.
Claro. Però Núñez a qui representava? O sigui, seria la dreta catalana? Perquè, clar, pel que expliquen el documental, tot el posicionament nacionalista anava en contra d'aquesta elecció.
Jo crec que ell ideològicament no tenia darrere cap partit polític concret, però ell, amb entrevistes que nosaltres hem escoltat prèvies en aquelles eleccions, es posiciona clarament com una persona bastant de dretes, conservadora, no nacionalista.
Ja es va veure.
Hi ha un fragment en el documental... El típic polític. Que ja sabem què vol dir.
Jo no soc de ningú. Que em faig a la collons.
Hi ha un moment al documental que el Joan Granados diu que en aquella junta tothom parlava castellà, no parlava català ningú.
Sí, era José Luis. No era José Luis. Era José Luis. Jo me'n recordo que a l'Espora escrivia el de Baracaldo i un dia va trucar al Maixencs i va dir acabau el de Baracaldo.
Ja no li agradava, no?
Ja no és més el de Baracaldo.
Perquè ell preferia ser de Bilbao.
De Bilbao.
No. Ahir era Josep Lluís.
Es va transformar.
Josep Lluís, José Luis. Un altre tema de Núñez va ser la seva beligerància amb el Real Madrid i amb els àrbitres. Amb els àrbitres...
Bueno, amb això crec que estem una mica igual.
Sí, però és que ja t'agradaria que avui dia a la porta parlés dels àrbitres com en parlava Núñez. En una reunió amb els presidents dels clubs i amb el president dels àrbitres, que era José Plaza,
sí,
en aquell moment...
Sí, José María García, Pepete Plaza...
Ahí estamos, fíjense lo que son las cosas.
Núñez.
Y seguimos hablando del tema.
Gracias,
Después María. De 500 años y 1000 vacunas.
Núñez va resumir amb una metàfora sobre el joc de la ruleta al que era... el tema arbitral. Sempre sortia el 36.
Sí, sí.
Hi havia un problema, partit Saragossa-Madrid, dos penals sense pitar. El president del Saragossa es va discutir amb el Real Madrid i va intervindre jo i li vaig dir, és que aquí el que passa és que sempre surt el 36.
Silenci a la sala. Cádiz. Oye, Manolo Irigoyen, ¿qué te pasó el día que jugabas contra el Salamanca, que me expulsaron, no sé qué, fulano de tal. ¿Y contra quién jugabas el domingo siguiente? Contra el Real Madrid.
Anton Parera.
Y siempre el 36. Y aquí, cuando hay un error, siempre surt el 36. Hércules, Madrid. L'Atlètic de Madrid, és clar, quan surt sempre el 36 i algo no funciona. Vull dir, la ruleta, no he vist mai que surti el 36.
Lu, què volies dir?
No, que això és... Això és una de les infrahistòries que passen amb els documentals, que per aconseguir una ruleta les van passar putes.
Ah, sí, eh? Ah,
sí, sí, sí. No hi havia manera d'aconseguir un plano d'una ruleta. I al final...
Però que no hi ha cap casino que us pugui deixar.
No, que no es pot gravar un casino. ben, no? I al final...
No, no, vam haver de llogar una ruleta pel nostre...
Una ruleta de Juegos Reunidos Hyper.
No era de Juegos Reunidos Hyper, era molt gran, però no ens van deixar entrar a cap casino.
Que no. Casino.
No. I són aquestes coses que passen, que després dius, hòstia, ens falta la veu de no sé qui. Sí, claro, l'agenda... Per exemple, jo sempre els he dit que ens falta el Miguel Rico parlant, perquè el Miguel Rico és la transversalització pròpia del nuñismo, no? Però clar, és que per aconseguir una puta ruleta...
No, és que és clar, és
un puto drama. Claro, no somos Spielberg.
No, és que per això et dic
el 36. I que caigui el 36.
No, bueno, això és producció, ja, con el imán i la bolita, no? Però no hi havia manera d'aconseguir trucades i trucades.
Ara que estem immersos de tant en tant amb el cas Negreira, tot...
El 36.
Clar, és el cas Negreira, potser aquí, amb aquest document que estem escoltant de Núñez, potser aquí ja va començar a maquinar, a pensar que potser necessitaven tenir algun contacte a la no sé, al col·legi d'àrbitres, vull dir, sí. pot ser que això sigués aquí el germen de tota la història, no ho sé, dic perquè...
Home, absolutament, quan parlem de este agua i parlem de, claro, todo esto se movía así, segur, ja.
No dic perquè, clar, sorprèn, no?
I a més, el millor és la cara de sorpresa de, no, home, això no es podia comprar, no?
I riu.
No, ni se despeina, nene.
Als anys 80 van passar moltes coses. Maradona, la Lliga del 85, Sevilla, la final contra l'Esteagua. I al 88 hi ha un moment molt fosc i molt traumàtic, que és el motí de l'Espèria.
Ah, sí.
Va ser una roda de premsa convocada per la plantilla on es va parlar de promeses incomplertes per part de Núñez. Escoltem Alex Sanco i Víctor Muñoz.
Hemos perdido toda la confianza en el presidente, que nos ha decepcionado como persona y humillado como profesionales. Nos sentimos totalmente engañados por el presidente al no haber cumplido los compromisos pactados. Y además es inaceptable que responsabilice a los jugadores y demás de sus propios errores. No existe relación humana entre jugadores y presidente. Siempre ha intentado comprarnos y separarnos.
El señor Núñez, de alguna manera, da la imagen de que siente los colores del Barça, de que es un fanático del club. Pero yo he sacado la conclusión particular, que no es fanático del Barça, ni quiere la afición, ni quiere nada, se quiere a sí mismo. Y esta es su bandera.
Aquesta seria la ideologia de Núñez. Ell mateix, és el que dèiem abans. Tot això, com van intentar solucionar-ho? Doncs
amb un debat de televisió.
Una manera molt audaç que va ser...
Però aquest debat, perdoneu, jo no el recordava.
Jo hi era, eh?
Aquest debat de jugadors del Barça...
Contra Gaspar.
Joan Gaspar.
Aquest debat, el mateix Gaspar ens va dir que ell es va enterar de que Televisió Espanyola havia convidat a tots els jugadors allà a parlar del conflicte, i ell, tant sí com no, va amenaçar a Televisió Espanyola d'anar allà i saltar la valla, la valla dels estudis de Televisió Espanyola si no el convidaven. I per això jo crec que apareix allà amb unes jaquetes ni amb americana ni corbata ni res.
Va molt
jo crec que va arribar allà a l'últim minut i el que volia era contraatacar amb els jugadors.
No, és que és un passatge que no el recordo gens, i clar, és una de les coses que ens sorprèn del documental, que dius, hòstia, van fer un debat fins i tot televisat del que demanava el Barça.
Eren 8 contra 1. Allà, 8 contra Gaspar.
Escolta, jo me'ls vaig pixar tots, eh? Jo li vaig dir, escolti, tu, tots contra uno, mierda para cada uno. Tu.
Escoltem, ens expliquen el Santi Jiménez i el propi Joan Gaspar.
Sí.
Núñez, i Gaspar són molt hàbils i passen a l'atac. Voleu guerra? Aquesta nit a la tele.
Yo admito que vosotros defendáis vuestro propio dinero. Vosotros sois unos profesionales. Este es vuestro oficio. Este no es mi oficio. Yo estoy aquí...
Ya se nota. Que
perfecto. Aquí administrando porque unos socios un día decidieron elegir a un presidente y a una junta directiva. Y nuestra responsabilidad es mucho mayor que la vuestra en este sentido.
Vamos a aclarar puntos. Perdón, vamos a aclarar puntos.
Aquí bueno. El presidente dijo una frase que no se me olvidará. Si me ganáis una copa, os lo solucionamos todo.
No solamente no es cierto, sino que un servidor... estuvo con estos jugadores...
Le va a crecer la nariz.
Sí. Claro.
Le va a crecer.
No.
Van dir Pinocho, eres un Pinocho, embustero, no sé què. Jo només estava dient la frase que sabia que era la veritat. Ese es un tema de dinero. Bueno, així va ser tota la entrevista, va ser molt desagradable, molt desagradable.
Molt desagradable.
Un documental que tothom va dient, la veritat és aquesta. La veritat és aquesta. I tu vas pensant, però tindrà collons el tio que digui la veritat és aquesta?
Sí, sí.
No? Hi ha moltes veritats.
Doncs compta amb la veritat d'Anton Parera, sobretot el tema del motín de l'Espèria.
Això el munt al Palau de la Generalitat.
Veus, una altra veritat.
Amb un despatx que hi ha entrant a l'esquerra amb un dels capitans del Barça, que els explica que hem de desestabilitzar com sigui el Núñez perquè hi haurà les pròximes eleccions i la Generalitat d'un candidat que les vol guanyar.
Jo crec que políticament no hi va haver cap mà negra darrere del motí de l'Espèria. Ara bé, començava a haver-hi un run-run amb el tema d'oposició. Llavors, jo crec que és probable que algun d'aquests jugadors i algun d'aquests bufets d'abogats que els van assessorar els digués, escolta, és l'oportunitat per carregar-se el Núñez.
Al documental expliqueu que Lluís Prenafeta va encapçalar, diguem, l'operació...
També surt, no?
Bon home.
Per fer Sixta Cambra president del Barça en contra de Núñez, però tampoc va acabar de sortir bé.
Bueno, el mateix Prenafeta, en un llibre que va escriure molts anys després, va admetre que ell havia articulat aquesta candidatura de Sixta Cambra, no directament a través de Convergència, sinó a través d'un grup d'empresaris propers a Convergència i que havien... Primer van proposar a un altre candidat que sembla ser que no tenia ni el carnet del Barça, o sigui, la jugada els hi va sortir per el tret per la culata i després van acabar amb Sixta Cambra.
Bon, un candidat que va acceptar ser candidat, i quan li van dir quin número de carnet tens, va dir, ah, s'ha de ser soci. I van dir, home, pues sí.
Gran candidat barcelonista.
Pues sí, s'ha de ser soci, col·lega.
I se sap qui era o no?
Sí, en el documental surt el...
Deixem-ho en el documental.
Però que veguin el documental.
No, per això.
Estem explicant moltes coses, però hi ha moltes coses al documental.
I tant,
és que, perdona, però el documental és la puta mare.
Sí, senyor.
Assessorat per lo Martín.
De veritat,
afortunadament no em va fer cas amb quasi res. Per això ha sortit també.
Falta algun personatge, no? Lu?
Sí, però no, ara en sèrio.
Perquè jo no ho dic, perdona,
falten alguns, perquè
no, jo crec que marquen també la línia.
Falten alguns perquè no han volgut sortir. Falta el president del Barça perquè no ha volgut sortir.
La Porta
marca amb la de Fan Blau.
I tant.
Una trencadissa.
Està perdint amb la de
Fan Blau. Sí, sí, sí.
Però si ha volgut sortir el president del Barça com a president del Barça, és problema del president del Barça. Si algunes persones no han volgut sortir o no han pogut, per alguns per diners, pues bueno, pues
no és una crítica, eh? Simplement que dius.
Però què vols dir, perdona, per diners? Que han demanat pasta?
Alguns sí.
Què dius?
Ah, sí.
Home, perdona. Música, atenció.
Sí. Un documental donant unes opinions.
Ja sé que Jordi m'ha dit que no ho digui, però jo ho he dit. I alguns que alguns per agenda, molts per agenda, perquè la vida, la gent té la vida molt complicada. I alguns estan al Talego, altres...
Ja.
Ah, sí?
Sí, bueno.
El Jordi s'ha posat vermell, eh?
Sí. Però no ha passat res,
Alguns dels protegits de Núñez que vivien al Gol Sud no han pogut sortir perquè no tenien permís. I bueno,
clar. Sí, perquè hi ha un capítol que avui comentàvem amb un passatge que també és la història de Núñez, que són els morenos.
I els morenos,
que
i
això també
és la part més fosca,
també,
no?
També marques, home,
saps per què els diuen els morenos?
No, no ho sé.
Estaven
mira, no
tot el dia tot a la porta de les oficines prenent el sol. Ja. Allà, els morenos. Protegint Núñez.
Quin capítol tan negre.
Però jo crec que hi ha una cosa meravellosa, que és la relació Pujol
i Núñez.
Boníssim.
Això és brutal. Bueno, no te quiero joder el guión, ¿sabes?
No, si és que hem d'acabar, perquè, i a més, la gent que s'ho miri a casa. Però, home, no deixa de ser curiós aquesta relació, per això deia que té una vessant, que és la del Barça, però una altra, la de permanent connexió política entre el que era el Convergència, Pujol i Núñez, que semblava que es portessin bé, dos mandataris que si fa no fa van manar quasi... al mateix temps, però que no es podien veure, exacte. Un feia saltar l'altre al balcó.
Eren lleixos, baixets, parlaven com parlaven.
Exacte. Jo crec que aquesta és una de les parts que la gent, molta gent desconeixia. A mi és de les parts que molta gent m'ha dit,
sí.
Ostres, això jo no sabia que Núñez i Pujol es portaven tan malament.
Jo ho desconeixia.
Demostres perfectament al documental la visió que del Barça tenia la part política i la part...
I és curiós, no?
Perquè, president institucional perquè moment, del... són diferents, no tenen res a veure.
Amb aquells anys dels anys 90, que Catalunya socialment estava una mica convulsa, és l'any que el 89 s'ocupa la Casa de la Muntanya i la gent es comença a tirar contra Pujol, però també el corifisme i el nuñisme es trenca.
Sí, sí.
És tot Catalunya i el Barça sempre ha anat de la mà.
Algú t'explicarem de la Fan Blau, explicarem alguna cosa.
Perquè el Barça és Catalunya.
Jo de la Fan Blau encara me'n recordo quan van inflar un...
La culpa de la Fan Blau, del nom, la tenim a mitges.
Sí, senyor.
Això per un afegit... Això per un afegit a Núñez del documental.
Va haver de frenar una rebel·lió.
I tant.
Mira, em toquen el xiulet, per tant ho hem de deixar aquí. Escolteu, Núñez a la plataforma 3CAT, que és com s'ha de dir ara, Lu Martín, Jordi Cany...
No, 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 el mèrit és d'ell, a mi no em mireu, eh?
Doncs el mèrit pel Jordi Cany.
Si no s'agrada, també.
El Jordi Cany.
Super aquí.
José Manuel Lázaro, Laura Aparicio, moltíssimes gràcies per ser bon any. Bona entrada d'any.
Bon any.
Ara tornem i acabem.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
A Conforama acabem l'any de la millor manera possible. Durant 48 hores podràs renovar el teu sofà o mobles amb un descompte del 24%. Recorda, només el 26 i 27 de desembre. Conforama.
A Dieselauto, concessionari oficial Volvo, volem recordar-te que un any més hi serem per fer-te la vida una mica més senzilla. Aquest Nadal i també el 2024, a Volvo Dieselauto continuarem al teu costat. Molt bones festes.
Braç a braç. Així sortim al carrer. Anem a totes. Ens aixequem amb força. Mà a mà. Ens superem una vegada i una altra. Riem, ens emocionem. Perquè amb tu no estem mai sols. Després de 85 anys treballant per a una societat millor per a tothom, al grup social 11 tenim clar que la igualtat d'oportunitats es fa des del respecte, braç a braç. Grup social 11.
Nadal és temps de bons propòsits i d'alegria. A Catalunya Wagen Volkswagen Vehicles Comercials volem que les teves il·lusions es facin realitat. Catalunya Wagen Volkswagen Vehicles Comercials. Bones festes.
El Nadal del futur arriba al Centre Comercial Arenas de Barcelona. Visita'ns i participa en el sorteig de 3 iPhones 15. A més, tallers infantils de robòtica gratuïts, una expo de moda futurista, la visita del Pare Noel i un rei mag del futur i molt més. Més informació a arenasdebarcelona.com.
I aquest sofà al llit? Si en tenim un, nosaltres.
És per ta mare.
Com?
Sí, perquè com que diu que és tan còmode i sempre la tenim a casa, he pensat que n'hi podríem regalar un i...
Lluís! Relaxem-nos més. A Galeries El Tresillo són els dies del sofà al llit. I això vol dir que tens fins a un 30% de descompte en tots els sofàs llit de la botiga i de la pàgina web. Galeries El Tresillo.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
A Roma Coloma, concessionari oficial Suzuki, ens sentim orgullosos d'acompanyar-te un any més durant aquests dies de felicitat. Roma Coloma Suzuki et desitja bones festes.
Perquè el meu millor pla de Nadal és cinema, crispetes i veure i escoltar les meves pel·lícules favorites en versió original, jo trio Cinesa Bosé. Aquestes festes gaudeix en versió original subtitulada d'Aquaman i el Reino Perdido i moltes estrenes més a Cinesa. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es.
El Nadal és l'esperança dels bons temps que han d'arribar. Des de Barnavagen Volkswagen ens unim a aquesta esperança. Barnavagen Volkswagen et desitja bones festes.
Vine a descobrir el passatge d'hivern. Construeix la teva bola de neu o endinsa't en un bosc d'avets de llum a bord del tren màgic del passatge. Entra a la carpa de circ o bé descobreix els secrets de Conill Conillam. Un munt d'activitats per tota la família i tot plegat en un sol espai a l'entorn dels jardins de la Torre Valldovina de Santa Coloma de Gramenet. Del 27 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener. Amb oferta exclusiva d'aparcament. Més informació i venda d'entrades a passatgeinsòlit.com.
Abrazos 24 Hores Barcelona recomana activar el mode no molestar del telèfon mentre condueixes i revisar l'ISAT dels teus pneumàtics. Són l'únic punt de contacte amb la carretera. Pinxazos 24 Hores Barcelona. Pneumàtics, punxades, olis, bateries, les 24 hores, 365 dies l'any. Telèfon 93 426 1356.
Cansat de regals avorrits? Demana per Nadal alguna cosa útil. A Centros Único t'oferim 15 sessions làser qualsevol zona, només 225 euros. I emporta't 5 sessions gratis per a tu o qui tu vulguis. Enlluerna aquestes festes amb els packs especials de medicina des de 150 euros. I si no saps què regalar, encerta-la segur amb les nostres targetes regal. Informa-te'n a centrosunico.com.
Prepareu-vos que ve l'alegria.
Aquestes festes regala teatre, regala alegria. Regala l'alegria que passa, l'últim musical de The Coll de Gom. Fins al 28 de gener al Teatre Poliorama. Improrrogable, l'alegria que passa. T'emocionaràs.
RAC més 1.
Aquest divendres, l'Eurolliga de bàsquet es juga a RAC més 1. A les 9, Mònaco-Barça. Últim partit de l'any pels blaugranes en una pista complicada. Viviu-lo a l'app de RAC1 i RAC1.cat amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest divendres, l'Eurolliga juga a RAC més 1.
RAC més 1.